Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Doctor Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia.
El cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic, més l'he de felicitar perquè aquesta setmana sabíem que ingressava a la Reial Acadèmia de Medicina, no? I per tant, moltes felicitats, doctor Trilla. Evidentment, merescudíssim després de tot, evidentment, tota la gestió dels últims temps i de la trajectòria. Però ara hi havia aquest debat, no? Que és lògic i normal que es produeixi perquè hem viscut 15 mesos amb moltes pors i no s'acaba de saber mai quin és el bon moment per prendre determinades decisions. I l'última barrera és l'oci nocturn. És precipitat o no ho és reobrir l'oci nocturn el 21 de juny?
Bé, va, primer, moltes gràcies. Segona, ara, quan acabi el programa, ho plenaré una denúncia contra la Mila per intrusisme, perquè ja fa d'epidemiòloga il·lustre. Diu, bueno, després del que ha dit ella, què diré jo? No, vull dir que
ho ha fet molt
bé. No, home, no, només faltaria a mi, l'ha encantat. A més, molt bé, perquè això significa que us mireu les coses bé, que llegiu els documents oficials, com sempre feu, i, per tant, que aneu almenys tan informats com nosaltres. Jo crec que és un problema, com s'ha dit, d'equilibri i de prendre la decisió en el moment adient. Ja sabeu que nosaltres, bata blanca, epidemiòlegs, metges, sempre diem ai, 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 ui, ui, que això s'hauria de fer més a poc i potser amb una mica més d'ordre i de prudència. És cert que les xifres són bones, però és cert que estem lluny de xifres que dius, home, amb això ja és molt difícil que la cosa es descontroli. És cert que anem vacunant molt ràpidament, però també és cert que no arribem a nivells tan alts com ens agradaria. Quins serien aquests nivells? Els màxims possibles. És a dir, que aquí és qüestió que quanta més gent vacunada, primer, protegits els que estan vacunats, dificultat perquè circuli el virus i, per tant, també protecció indirecta de gent que pot no estar ben vacunada o que per la raó que tingui, malaltia, etc., la vacuna doncs, no sigui tan eficaç com en població general. I gran incògnita el comportament d'aquestes variables, que ja n'hem vist alguna, com la britànica. Recordin, Anglaterra va patir una situació complicada cap a finals d'any amb la introducció d'aquesta soca, que es va dir britànica, que ara seria amb aquest sistema nou, seria l'alfa, la primera, però després les coses s'han anat normalitzant, bàsicament perquè aquesta variant britànica, que és la que tenim aquí avui, el 70 o el 80% dels casos, és una variant que les vacunes li van força bé, és a dir, és estàndard, no hi ha apenes diferències i, per tant, una persona vacunada té molt poques probabilitats de desenvolupar una malaltia greu per aquesta variant britànica. Tot això es mira, es fan aquests càlculs, anem avançant, però apareixen noves variants, i en concret aquesta Delta o Índia, que aquesta és veritat, sembla més transmissible, és veritat que pot haver-hi algun cas, fins i tot amb una certa major gravetat, és cert que com que la majoria de la població gran està vacunada, la infecció es desplaça, lògicament, cap a les poblacions no vacunades, i aquestes són els més joves, i fonamentalment, com hem dit, és molt transmissible. Per tant, aquí s'ha d'anar al tanto perquè a Anglaterra, què hem vist? Els que no estan vacunats s'infecten amb molta facilitat per aquesta variant Índia o la Delta, que ara ja és el 40 o el 50% dels casos que tenen. Els que estan vacunats amb una dosi van millor i no fan habitualment malaltia greu, però també es poden infectar. No és tan eficaç la vacuna que tenim ara enfront aquesta variant Índia o Delta. En canvi, els que estan vacunats amb dues dosis, tot i no ser tan eficaç com enfront les altres variants, pràcticament també tenen aquesta gran cosa que fan aquestes vacunes, que és que no emmalalteixen greument. O sigui, no hi ha casos greus, no?, fonamentalment. Bueno, llavors ara obrim l'oci nocturn, que estic d'acord, que porta molt de temps tancat, etc. També estic d'acord amb el que s'ha argumentat, que si haguessin estat ben indemnitzats i ben compensats, si s'hagués pogut o s'hagués sabut fer-ho, hagués estat millor, perquè el risc de contagi en interiors és molt més alt que en exteriors. I el risc de contagi en una situació que la gent, diguem-ho clarament, estem tots més relaxats, estem tots més eufòrics, sembla que les coses van bé, doncs aquí es poden perdre amb certa facilitat la noció de risc i es poden abaixar la guarda i, tot i que s'han donat instruccions precises d'aforament, de mascaretes, de no consumir, tot això, doncs la realitat suposo que com a tot arreu. Hi haurà llocs d'oci nocturn o bars musicals que seran impecables, excel·lents i que ho faran tot bé. Hi haurà clients que seran impecables, excel·lents i que ho faran tot bé. I després hi haurà tot un grup de gent que probablement no ho farà tot tan bé. I aquí el que tenim és un risc de contagi que després es pot estendre relativament a la comunitat. Per tant, d'acord, jo crec que no hi havia cap alternativa llevat de que s'haguessin donat condicions econòmiques per mantenir aquesta activitat tancada fins que potser haguéssim augmentat més la vacunació, sapiguéssim exactament si aquesta variant índia ens està pujant, que ens està pujant a poc a poc, aquí a Catalunya encara a poc a poc, però ja hi ha casos de transmissió comunitària, que vol dir no hi ha una relació directa amb ningú que hagi vingut de la Índia o d'Anglaterra amb la soca original, per entendre. I aquí tenim aquesta situació. Per tant, jo diria que passes endavant, sí, però amb molta prudència i amb revisió de les dades i especialment dient això no és obrir la barrera i que tothom faci el que li doni la gana, en absolut. Seguim en situació de pandèmia. Això és obrir la barrera i que tothom passi amb molta cura, a poc, ajupint el cap quan toqui i quan no toqui, doncs caminant una mica més ràpid. Però amb molta, molta, molta prudència.
Ara vull tornar a la qüestió de la variant índia i aquesta transmissió comunitària que ara m'explicava i el que es pot fer contra això, no? Però abans, deixem tornar a la qüestió de l'oci nocturn, perquè es pot donar una situació paradoxal, que és que reobri la darrera frontera i segurament la zona més delicada de la gestió de la pandèmia, que és l'oci nocturn, per tots aquests elements que ja sabem, perquè és molt sovint en interior, perquè incorpores l'alcohol, perquè no, la base és que hi hagi proximitat, perquè hi ha desinhibició, etc etc. Per tant, hi ha un ambient molt festiu, per entendre'ns. És obvi que és una frontera, és una zona delicada de la gestió del virus, però és que es produirà abans aquesta reobertura que no pas ens traurem la mascareta fins i tot en llocs en exterior on no estàs acompanyat al mig del carrer per ningú. Això té sentit?
Té sentit en el... Perdó per la redundància. Té sentit en el sentit de que es creu que ja no es pot, per entendre'ns, esperar més a obrir l'oci nocturn amb les condicions que estem. Uh-huh. També és veritat que allò de les mascaretes a l'aire lliure, tothom, jo el primer, donem per bo que en algun moment es produirà. Jo crec que això és bastant, bastant probable que no trigui gaire en fer-se, però clar, mentalment dius, home, jo vaig sol pel carrer amb una mascareta i després resulta que el mateix haig de fer en un lloc d'oci nocturn tancat o en un restaurant o on toqui i no té gaire sentit aparentment. Sí que té el sentit de dir les mateixes condicions de no control estricte de la pandèmia es donen a l'aire lliure que en els interiors i, per tant, avançar una mica més amb la vacunació, anar recordant que hem de ser prudents i després retirar les restriccions de forma relativament ordenada. I aquí jo particularment, si s'hagués pogut fer amb el temps, doncs probablement hagués preferit retirar abans la mascareta a l'aire lliure amb la majoria de condicions i després anar obrint altres coses. Però, evidentment, hi ha molts altres factors que fan prendre decisions que són correctes o, si més no, el més important, són correctes fins que no es demostri que no ho són. I, per tant, hem de veure que això evolucioni bé. Tant de bo que qualsevol decisió digui, doncs mira, no ha passat res. Fantàstic. Mm-hmm. Però, si passa, doncs hem de tenir prudència.
Dit d'una altra manera, des d'un punt de vista epidemiològic, retirar la mascareta avui dia en exteriors, quan hi ha distància, seria molt raonable.
Hi ha un risc molt més baix. Estem en una situació en la qual les temperatures han pujat molt. El virus té un caràcter també estacional. I, per tant, en situacions exteriors, aire que es ventila, distància suficient entre persones i no aglomeracions durant molt de temps en una àrea concreta dels exteriors fan, jo crec, absolutament segur la retirada de les mascaretes a l'aire lliure. Hem vist països europeus, Bèlgica, l'altre dia, Bèlgica, recordin que és un dels països que ho ha passat pitjor, amb unes xifres terribles durant molta pandèmia. De cop i volta es va deixar una mica de parlar amb ells, això és bona senyal, perquè vol dir que ho anaven controlant, i em sembla que ahir o abans d'ahir van dir es poden treure vostès la mascareta als carrers. Dius, bueno, doncs és una bona cosa. Jo crec que anem tots per aquí, sí, una setmana més, una setmana menys. Les dades van ajudant a prendre aquestes decisions fins ara.
Torno a la variant índia, perquè les conseqüències que ha tingut, per exemple, el Regne Unit és que es va dir, ostres, doncs nosaltres que havíem fet una estratègia de vacunar en primera dosi el màxim de gent possible, correm a posar segones dosis, perquè per això mateix que ara deia el doctor Trilla, sembla que té menys capacitat de sortejar la segona vacunació que no pas la primera al virus, no? En aquest cas amb la variant índia. No sé si estava vostè fent-se la mateixa pregunta des de fa uns dies, perquè a nosaltres ens va passar abans de que es fes l'anunci que a Catalunya es podria reactivar les segones dosis en aquesta franja de 60-69 anys. Ens vam estar durant la setmana fent la pregunta de què està passant amb aquesta segona dosi, perquè es podria haver posat dins els primers 21 dies i en aquell moment es va considerar que no calia perquè podíem arribar a més població. El problema és que ara mateix AstraZeneca només es pot posar en aquesta franja de 60-69, o els majors, però els majors ja la tenen. Llavors, la pregunta que ens fèiem és: no estarem guardant vacunes a la nevera absurdament esperant que arribem a la setmana 12 quan ja es podrien estar punxant?
No. Dos coses. Un exemple que també ens serveix a tots i nosaltres els primers. L'estratègia anglesa de vacunem a molta gent amb una primera dosi i per entendre'ns la segona ja la trobarem, que estava molt bé i va ser aplaudida i fins i tot aquí es va considerar, es va debatre, hem de dir, què fem, no fem, i al final es va dir que no, que seguíem amb la idea de dos dosis encara que allargant-la una mica més. La situació actual, ells, clar, tota aquesta decisió la prenen quan tenen la variant original, la variant de Wuhan, per entendre's, la britànica, que, bueno, no els hi enreda gaire i, per tant, continuen bé. Però què hem après? Que hi ha canvis, que hi ha situacions imprevistes, i llavors ara estem amb allò tan català de roda el món i torna a Camprodon. Ara Anglaterra, corre, posa la segona dosis. I nosaltres diem, bueno, nosaltres hem posat, no n'hem posat tantes com els anglesos, en percentatge, però, bueno, déu-n'hi-do, almenys l'estratègia ha sigut posar la primera i posar la segona. És evident que s'han de fer tots els esforços ara, veient el que està passant amb Anglaterra, que són dades relativament consistents, que no hi ha més casos d'hospitalització ni més UCIs ara per ara. Això també la població ho ha d'entendre, que hi ha més contagi, i òbviament sempre que hi ha més contagi hi ha algú que està més greu, però no és una situació de gravetat degut intrínsecament a la variant Índia. A què han dit? Avancem les dosis. Doncs aquí el mateix, recuperem a ser possible els marges. Per AstraZeneca, ja saben vostès que sempre s'ha dit que són 12 setmanes, poden ser 10, poden ser 14, doncs ara tindrien que ser 12, 11 o 10. Per tant, s'ha d'avançar, sempre que sigui possible, la segona dosis d'AstraZeneca.
Però podrien ser menys de 10, perfectament, no?
També no? Podrien ser menys... podrien ser menys de 10, però fixa't, també hi ha una paradoxa. Les primeres dades inicials d'AstraZeneca deien, curiosament, per entendre'ns, aquesta vacuna guanya efectivitat si la segona dosi s'endarrereix una mica. Ostres, i quin és el marge? Doncs 8, 10, 12 setmanes. Doncs ho posem a 12 setmanes. I això estava ben argumentat. Ara apareix un altre factor. Escolta'm, que aquesta variant hauríem d'espavilar i posar la segona dosi d'abans. Doncs tornem als marges ordinaris, no? I una cosa que sí és certa, i em consta que els esforços fonamentals del departament, del conseller Argimon, de la directora general Carmen Cabezas, ho han dit públicament, és neveres buides. És a dir, aquí es guarda la dosi que no es pot posar per la raó que sigui, però tot la resta s'intenta posar el més ràpidament possible. Això comporta certs problemes logístics. Recordeu que portem vacunant des de gener, afortunadament, i que hi ha persones, especialment infermeres i administratius, que fan torns i torns i torns i torns per vacunar tardes, caps de setmana i el que toqui, i en principi, tot i que sempre hi ha problemes, la logística de la vacunació està funcionant força bé. Ara s'ha d'augmentar, per entendre'ns, un grau més, o si tenies un número de pacients citats o previsiblement citats per d'aquí un temps, però has d'afegir els altres que els has d'avançar. I això s'ha de poder fer. I estic convençut que amb bona voluntat es farà, però s'ha d'ordenar una mica. El que no pot ser és demà que tots els catalans vagin a posar-se la segona dosi. Ni es podria. Mm-hmm. Però ordenadament, i el més ràpidament possible, que no és contradictori, fer-ho ordenadament i fer-ho ràpidament, jo crec que nosaltres estem en marge. Ho avancem preventivament. Recordeu, no tenim, afortunadament, hores d'ara, índexs alts de variant Índia. Per tant, veiem el potencial risc i ens avancem una miqueta per si de cas, que aquest si de cas amb aquestes variants, veient com han anat per Europa, és bastant probable que en tinguem més, segur, i fins i tot que en un moment arribi a dominar. Si domina, quan més gent està posada la segona dosis, estarem millor, i això és del que es tracta.
Clar, perquè ho dic, que jo em poso la pell del grup de població que va de 60-69 anys, que veu que, per exemple, que el grup de població de 50-59 hi ha ara mateix un percentatge de gairebé un 32% que ja estan amb segona dosi, i el percentatge és ínfim, ara mateix, de segones dosis, de 60-69. Estem al entorn del 6%.
Clar.
I deu pensar, home, si sóc un col·lectiu més de risc jo, que no pas els que venen darrere, no?
Totalment d'acord. El que passa és que aquest és el grup, que no és tot el grup de 60 a 69 anys, perquè moltes d'aquestes persones poden haver estat vacunades per altres raons amb altres vacunes que ja han portat la segona dosi. És a dir, resum i conclusions, estem tots d'acord en que s'ha d'avançar el més ràpidament possible i el més ordenadament possible les segones dosis dels aquells que les tenen pendents, i en el cas d'AstraZeneca avançar fins i tot dintre del marge, perquè les altres dues són 21 i 28 dies, per tant aquestes no s'ha de canviar gran cosa, i Janssen és una única dosi, que en aquest cas també és un avantatge. El problema logístic és avançar les dosis d'AstraZeneca, però segur que es podrà fer i segur que es farà ordenada i ràpidament.
Doctor Trilla, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Bueno, Mila, una abraçada.
Igualment, ja. Igualment.
Ara vaig escriure algun article per algun diari per compensar, no?
Sí, sí.
Exacte, podeu fer això.
Jo el llegeixo com si fos l'oràcula. Ho llegeixo sempre que escriu.
Moltíssimes gràcies, doctor.
Adéu, gràcies.